Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El Carnaval 2012 ha estat un èxit de participació, així ho certifica el rècord de persones que van protagonitzar la rua el passat dissabte i també la gran assistència de públic al Carnaval infantil, a la Marxa Jove o a la Sardinada. Han estat uns dies d'alegria, disbauxa, on tothom ha posat de la seva part per aconseguir que la manca de pressupost i l'eliminació del concurs de disfresses no fes desjuir aquesta festa amb tanta tradició a la nostra població. I és que, entre tant parlar de crisi, retallades i reforma laboral, semblava que no estaven per a gaires festes, però una vegada més els veïns i veïnes de Ripollet han donat una lliçó de participació i de bon humor. La crònica del Carnaval, com no, és una de les notícies de l'Info d'avui divendres 24 de febrer. Passem ara a conèixer la resta de notícies destacades de la setmana de la mà de la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Ahir va celebrar-se la sessió ordinària del ple de febrer. En donarem tots els detalls dels acords presos.
Parlarem amb el gerent de la funerària Montserrat Trujol sobre el projecte del nou tanatori que ja s'ha començat a construir.
Continuen les obres de millora de carrers i espais públics en el marc dels plans d'ocupació 2012.
L'Associació d'Espectadors ofereix aquesta tarda nit dues propostes musicals per gaudir de la sarsuela i de l'òpera, d'una banda Nits de Música amb Katiuska i d'altra el documental sobre la soprano Victòria dels Àngels.
Lluís Torrents, director de l'Espai d'Art Contemporani Art Públic, col·lecció Biel Torrents de Cornellà, parlarà de les sessions prèvies i l'exposició Art Class que acollirà el Centre Cultural entre els mesos de març i abril.
I d'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt final a l'info d'avui divendres 24 de febrer de 2012. Comencem.
El 91.3 Info.
Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple del mes de febrer, que va comptar amb 7 punts a l'ordre del dia. En el debat va destacar principalment l'apartat d'emocions, on es van presentar 6 textos, dels quals se'n van aprovar 3 i un es va retirar. Les altres dues es van rebutjar. La sessió també es va tractar 2 punts sobre el litigi amb l'empresa Sargesa, responsable de la construcció del Centre Integral per a la Gent Gran i el nomenament dels representants al Consell Escolar Municipal.
Aquest punt, que tal com va informar la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, renova cada 4 anys, es va aprovar de forma unànime per tots els grups. Respecte al litigi amb Sargesa, el ple va desestimar les al·legacions presentades per l'empresa per la rescisió del contracte, amb els vots favorables de tots els grups, a excepció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. D'altra banda, respecte a la indemnització econòmica que haurà de pagar l'empresa per no haver realitzat l'obra en el termini pactat, tots els grups hi van votar a favor. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, aclaria que la intenció de l'Ajuntament és tancar aquest tema el més aviat possible per poder posar en marxa l'equipament.
Com es veu, és un expedient farrugós i una mica llarg, i des de l'Ajuntament tenim la voluntat de que això es pugui solventar d'una manera, de la millor forma possible, per estalviar-nos de temps i recursos i facilitar sobretot el poder iniciar una nova licitació. Vull dir, és una gestió purament administrativa que estem fent en aquest moment, de buscar una resposta a la concessió del contracte, i en aquest cas manifestar que des de l'Ajuntament el que volem és desencallar aquest tema per buscar una sortida, que el que ens interessa és posar en marxa l'equipament necessari, encara que tinguem que aquest equipament adaptar-lo a un procés, a un projecte no tan ambiciós, potser té tantes places i disminuir el nombre de places, però seguim treballant en aquest projecte.
Per la seva part, Antoni Pijuan, del Compromís per Ripollet, assegurava que tot el que ha passat ha estat causat per la privatització del servei.
Nosaltres també votarem a favor en els dos punts, tot i tenir en compte que aquesta residència l'hauríem de gaudir ja, que l'acte que estem fent ara és una conseqüència directa de l'aposta que es va fer en el seu moment per part del govern, que és el mateix que l'actual, de la privatització total del servei, i així ens ha sortit. Entenem que tot aquest procediment, i esperem, no demori molt més el que puguem gaudir d'aquest servei.
Abans de passar les mocions, es va donar llum verda per unanimitat de tots els grups a l'Ordenança Municipal de Residus de Construcció i Demolició de Ripollet.
El debat més extens de la sessió d'ahir al vespre es va centrar en l'apartat de mocions. Els grups van presentar 6 textos, dels quals se'n van aprovar 3. Un es va retirar i la resta, presentats pel Partit Popular, es van rebutjar.
Iniciativa va obrir aquest punt amb la presentació de 2 mocions. La primera, per reclamar el deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament de Ripollet. Pablo López la defensava.
Primer, exigir al govern de la Generalitat amb caràcter d'urgència el calendari del pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals abans del 15 de març de 2012. Demanar a la Generalitat que, de la mateixa manera que ha demanat un crèdit per fer front al pagament dels seus treballadors i treballadores, estableixi una línia de finançament específica a partir de l'acord del Consejo de Política Fiscal i Financiera del dia 17 de gener del 2012 per liquidar els seus deutes amb els ajuntaments abans del 30 de març de 2012.
La moció es va aprovar amb els vots favorables de PSC, Compromís per Ripollet, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i l'abstenció del Partit Popular i Convergència i Unió. La portaveu socialista, Rosa Martín, va explicar que, tot i el vot favorable, el govern ja havia fet arribar aquesta petició a la Generalitat.
En aquesta línia, el passat 23 de gener, la Junta de Govern Local va aprovar un acord que especificava el detall de l'import del deute de la Generalitat, que ascendeix a prop de 4 milions d'euros i s'instava al govern a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària. Per què vam aprovar aquest acord per Junta de Govern Local i no vam presentar una moció per arribar a temps al debat parlamentari seguint les directrius que ens havien donat tant la Federació de Municipis com l'Associació Catalana de Municipis?
El segon text presentat per Iniciativa va ser per rebutjar la pujada tarifària de l'ATM, que també va ser aprovat amb el vot favorable de PSC, Compromís per Ripollet, Iniciativa i en contra de CiU i l'abstenció del Partit Popular. Xavier Peñarando, portaveu del grup Convergent, explicava la seva oposició a la moció d'aquesta manera.
Evidentment, que tots els membres, i que quedi ben clar, que tots els membres del grup municipal de Convergència i Unió estem a favor i ens agradaria que no es pujessin les tarifes del transport. Però, per altra banda, nosaltres el que volem ser és coherents, però sobretot coherents. No pugem les tarifes, perfecte, tots d'acord. Però el que no es diu és que aquells òrgans o aquelles entitats o el transport, que evidentment al darrere també hi ha treballadors, si no es pugen les tarifes, com es farà per cobrir les despeses de més?
José María Osuna, del Compromís per Ripollet, responia a Peñarando que el que no es pot consentir és els sous d'alguns directius de l'ATM.
Davant de les pujades reiterades i contínues del preu del transport públic, hem de dir prou i dir fins a qui hem arribat. No podem admetre que ens segueixin prenent el pèl d'aquesta manera, augmentant els preus mentre ens van retallant línies de transport públic, perdem nivell adquisitiu i sobretot es van coneixent la quantitat de directius que existeixen a TMB i els sous escandalosos que cobren.
Per la seva part, el Partit Popular també va presentar dues mocions, una sobre la reducció econòmica en la contracta de neteja amb l'empresa Urbacer, que es va rebutjar amb els vots en contra de PSC i CiU, l'abstenció del Compromís per Ripollet, Iniciativa i el vot favorable del Partit Popular. L'altre text tractava sobre fer que Ripollet tingui una zona única escolar. Així ho defensava el portaveu popular, Víctor Diéguez.
Entendiendo que los referidos derechos quedan cercenados a día de hoy en nuestro municipio por la existencia de diferentes zonas de prescripción educativa que no permiten la libre elección de centro, atendiendo que la convocatoria de prescripción de los centros escolares ha de ser inminente, en este sentido y por supuesto, el Grupo del Particular de Ripollet propone al Pleno los siguientes acuerdos. En primer lugar, que desde el Ayuntamiento se solicite a la Generalitat de Cataluña que Ripollet sea considerada zona única de inscripción escolar. Y en segundo lugar, que se dé traslado el presente acuerdo a los departamentos e instituciones implicadas. El área de educación de este ayuntamiento, Diputación de Barcelona, Parlament y Generalitat de Catalunya.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, responia al portaveu popular que aquest tema s'ha de tractar al si del Consell Escolar Municipal.
Miri, senyor Dieguet, jo li tornaria a repetir. A Ripollet tenim un Consell Escolar Municipal on està representada tota la comunitat educativa. Crec que això és prou important com per tenir-ho en compte. I no portar una qüestió com aquesta sense escoltar les opinions de la resta de membres de la comunitat educativa. Jo no sé, a la resta de municipis on s'ha aprovat el tema de la zonificació única, si això s'ha consultat al Consell Escolar Municipal. No ho sé. El que sé és que a Ripollet sí que es fa i ho continuarem fent.
El text també es va rebutjar amb els vots en contra d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, el Compromís per Ripollet i el PSC.
D'altra banda, el Compromís per Ripollet va retirar el text que havien presentat sobre la pujada de l'IBI. Segons va explicar el seu portaveu durant el ple, José María Osuna, l'objectiu de retirar la moció és consensuar un nou text al proper ple més complet.
La darrera moció la van presentar de forma conjunta PSC i Iniciativa per rebutjar la reforma laboral. La portaveu socialista Rosa Martín exposava els acords.
que el govern central interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l'aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012, que convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics, que el govern central faci front a la necessitat d'enfortir els serveis públics que d'una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l'entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat en matèria de finançament i que permetria evitar l'ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.
Per la seva part, Convergència i Unió, en veu de Peñarando, s'oposava rotundament en contra del text, tot i matitzar que la reforma laboral tampoc els agrada.
A veure, nosaltres no podem votar a favor d'aquesta reforma laboral, que és una reforma, o sigui, no podem votar a favor d'aquesta moció, que és una reforma laboral de 64 pàgines, que la veritat és que quan la llegeixes i llegeixes alguns articles fa realment por, no la podem votar a favor, i la votem clarament en contra, perquè, com ja s'havien manifestat per d'altres partits, i el problema que tenim aquí és, i això sí que hem de fer una autocrítica, aquells que fem política, és que potser a vegades ens falta coherència. Ens falta coherència perquè fa 4 dies hi han hagut unes eleccions estatals, i abans d'aquestes eleccions escoltàvem el senyor Zapatero, exlíder dels socialistes, que feia falta una reforma laboral.
Per la seva part, Víctor Diéguez també va aprofitar per demanar-li al govern local que també presenti iniciatives en favor de l'ocupació.
Y yo les invito, que es lo que decía al principio, a que como regidores, y hablo de los grupos que están, en fin, hablando de esta reforma laboral desde una moción anterior, primero que presenten iniciativas, no agarrarse solamente a lo que viene de fuera, y nos gustaría que esta reforma laboral, independientemente de todo lo demás, también se viese complementada, que es en lo que sí que insistimos también desde el Partido Popular de Ripollet, con más prioridades, más intervenciones, más buena voluntad también por parte del Ayuntamiento, porque todos somos administración y nosotros también tenemos que ser parte de la solución y de la salida de la crisis.
El cop Compromís per Ripollet es va abstenir a la votació, ja que creuen que el text es queda curt. Escoltem a Toni Pijuan.
Miri, vagi per endavant que no podem oposar-nos a aquesta moció, faltaria més, amb la que està caient. Però, francament, ens hauria agradat que ens proposessin unes propostes més valentes i que realment responguessin al que estan patint sectors cada vegada més grans de la població. A nosaltres, francament, ens hauria agradat poder demanar coses com exigir la retirada de tota la reforma laboral i fer una crida a la mobilització de tots els sectors socials afectats.
Finalment, Rosa Martín, portaveu del PSC, també va voler respondre a les afirmacions dels populars.
I esa reforma, que según el Partido Popular es justa y necesaria, va a conseguir algunas cosas que ya le ha dicho el señor Pijuan, pero que yo también quiero recordarle. Por ejemplo, que no va a generar nuevos puestos de trabajo y que va a provocar más paro, que es un ataque frontal a los sindicatos, que va a abaratar el despido de todos los trabajadores, que las empresas podrán despedir con indemnizaciones de solo 20 días por año aunque tengan beneficios, que no mejorará la formación de las plantillas, que no cambia el modelo económico y productivo español y que perjudica la productividad y la competitividad de la economía española.
El text es va acceptar amb els vots favorables de PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, en contra de Convergència i Unió i el Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. Canviem de tema. La Brigada Municipal d'Obres i el personal dels plans d'ocupació del Patronat Municipal d'Ocupació continuen posant a punt els carrers del municipi. Algunes de les actuacions realitzades durant les darreres setmanes han estat, per exemple, les obres fetes pel personal de la brigada per millorar les voreres del nucli antic, com ara les dels carrers de les Moreres o de la Serra de la Salut. La brigada també està efectuant obres d'arranjament de l'asfalt del passeig del vial del riu Ripoll, on han aparegut algunes esquerdes que es procediran a reparar. D'altra banda, el personal del Patronat Municipal d'Ocupació està realitzant tasques de manteniment edificis públics. Un exemple són les obres realitzades al recinte destinat a protecció civil o les millores a l'escola Gasó i Vidal, on s'ha arreglat el sostre de la sala d'usos múltiples i s'ha arranjat un dels murets del pati exterior. El personal del patronat també ha retirat el pipicant situat al parc de Gaudí i ha restablert l'espai originari.
La Junta de Govern Local, celebrada el passat 20 de febrer, va aprovar inicialment el projecte executiu per a l'adequació del camí verd situat al marge esquerre del riu Ripoll, direcció Barberà. Aquest espai estarà destinat a ús mixt de vianants i de ciclistes. Aquestes obres es realitzaran en el tram que s'inicia al poliesportiu i arriba fins al límit amb la població veïna de Barberà del Vallès.
Les obres consistiran en adequar el camí verd existent, per una banda fent un tram amb acabat de paviment asfàltic i l'altre amb sauló. En aquest darrer tram es construiran murs de contenció per eixamplar el camí en alguns punts, es plantarà arbrat, es farà una instal·lació de rec i s'hi posarà mobiliari urbà, bancs, papereres i tanques de fusta de protecció. El termini previst per l'execució de les obres és de 3 mesos i tenen un preu de contracte de 100.000 euros.
I parlant del camí del Vial, aquesta setmana Noves Generacions del Partit Popular de Ripollet ha manifestat en una nota de premsa el seu malestar a l'estat del Vial que voreja el riu, però en aquest cas direcció Montcada. Segons els joves populars, resulta vergonyós que després d'un any del despreniment del Vial la calçada estigui en el mateix estat.
Noves Generacions assegura que el Vial al seu pas per la desapareguda indústria es plàstica Estrella es pot veure un gran despreniment rocós que impedeix la circulació dels vianants. És per això que els joves populars han demanat al govern municipal que es facin les millores oportunes i un manteniment regular de l'espai.
La polèmica sobre les dietes dels càrrecs electes continua oberta. Aquesta setmana el COP Compromís per Ripollet ha reiterat la seva intenció de seguir defensant que es facin públiques les dades de dietes i sous dels càrrecs públics tant a l'Ajuntament com en d'altres ens supramunicipals.
En una nota de premsa, el grup de l'oposició reitera una manca de transparència de sous i dietes. El ciutadà corrent no té accés lliure, segons afirmen aquestes dades, i asseguren que ha estat el seu grup qui les ha demanat i les ha publicat. El COP Compromís per Ripollet encoratja el govern que sigui ell mateix qui les faci públiques i extensibles al conjunt de la ciutadania si vol ser veritablement transparent. Finalment afirmen que mentre el govern de Ripollet prescindeix de personal i augmenta alienalment els impostos, la primera mesura que va prendre aquesta legislatura va ser aprovar dos sous nous a mitja jornada pels regidors de Convergència i Unió.
El 91.3 Info.
El passat dilluns 20 de febrer es va donar oficialment el tret de sortida a les obres per a la construcció del nou tanatori amb la signatura de l'acte de replanteig. Es preveu que les obres d'aquest equipament al polígon CadesBanc tinguin una durada de 14 mesos. Tant l'obra com la gestió d'aquest servei públic estan adjudicades a la funerària Montserrat Trujols per un import de 2,4 milions d'euros. Per parlar d'aquest important projecte, comptem a l'altra banda del telèfon amb Francesc Fernández, gerent de l'empresa adjudicatària. Molt bona tarda. Hola, senyor Fernández.
Sí, digui'm.
Bona tarda.
Bona tarda. Senyor
Fernández, com dèiem, parlem d'un projecte molt important, no només per Ripollet, sinó, imagino, també per la seva empresa, no?
I tant.
Què suposa aquest nou tanatori per vostès?
Home, el principal que serà que d'allò doncs, és un millor servei doncs, a l'hora de prestar doncs, per tota la gent que l'hagi de menester. Vull dir, millorar el servei, donar més serveis, més possibilitat de més serveis dintre del mateix servei, diguem-ne, no?
Estem parlant d'un projecte llargament reivindicat. Quins són els problemes que presenten les instal·lacions actuals?
Bueno, les instal·lacions actuals, el primer problema que representa és el pàrquing. I en aquí, doncs, creiem que quedarà resolt. A més d'aquest, doncs, tots els altres podran quedar resolts, no? Vull dir, no. Però principalment era aquest.
I quins són els aspectes bàsics d'aquesta adjudicació que s'ha fet a la seva empresa?
Quins aspectes? Aspectes en quin sentit?
Doncs durant quants anys tenen aquesta adjudicació?
Sí, si no recordo malament eren 40 anys amb un temps de construcció de 15 mesos que ja en portem 3 de d'allò, bueno, ja s'ha començat i Déu vol i tot va bé, doncs s'acabarà en el seu plaç. Vull dir que bueno, doncs és aquest els aspectes més remarcables, no? Vull dir, a més de les millores de serveis.
Parlàvem de 2,4 milions d'euros.
No és ben bé això.
Quan és?
Bueno, pot ser 100 amunt, 100 avall, però el que hi ha pressupostat, diguem-ne, el que hi ha en el concurs, doncs és això, són 2.400 o 2.300, no recordo ben bé ara la xifra exacta, però, bueno, movem-nos per aquí, que és la quantitat que es va demanar.
Mm-hmm. Com seran les instal·lacions d'aquest nou tanatori?
Bueno, bàsicament amb quatre sales, un oratori, a més doncs d'altres espais doncs que ens puguin donar per servir doncs per fer els serveis nostres interiors. Bé, dintre del marge que hem tingut, doncs hem tingut de fer el que hem pogut, que ja ha sigut molt.
S'amplien el nombre de sales de vetlla?
Sí, s'amplia, perquè en primer havíem comptat que fossin 3 i nosaltres vàrem demanar de fer-ne 4, i el projecte es va aprovar en 4, que ja creiem doncs que donarà servei de sobres doncs per la població que hi ha aquí a Ripollet.
Perquè en quin nivell o en quin percentatge podríem dir que augmentarà la seva capacitat de servei una vegada entri en funcionament el tanatori?
Home, la capacitat, si fem els números d'aquells que es fan ràpidament i contem que cada difunt són 24 hores i hi ha 4 sales, si són 365 dies a l'any, multipliquem per 4. Llavors, aquesta és fora la capacitat comptada així ràpidament, però la capacitat d'aquí no la ocuparem, vamos, jo no ho penso pas veure, això.
Podríem dir que d'alguna manera es millora la intimitat, la comoditat de les famílies, que potser ara no s'acaba de garantir, no?, amb la ubicació que té la instal·lació.
Home, clar, tot això són millores en general, no? Són millores en general, aleshores, doncs sí, vull dir, la intimitat i tot això, doncs la família tindrà, evidentment, més espais, doncs, per poder compartir, vull dir... Clar, tot això és diferent del que hi ha ara mateix aquí. Ara mateix aquí doncs va ser una cosa que es va fer en el seu temps, que en el seu temps doncs estava prou correcte, però que ara avui en dia doncs està prou ja enrederida.
Quants anys fa que estan instal·lats allà?
Aquí a Ripollet. Mm-hmm. Parlem d'anys situats en aquí on estem o fent de funeraris aquí a Ripollet?
Bueno, totes dues coses.
Fent de funeraris aquí a Ripollet no ho sabem, perquè la persona que ens ho hagués pogut dir ara desafortunadament no hi és, que és l'avi. Però calculem 150 anys o més i tot, poder.
150 anys?
Més o menys.
I en aquesta ubicació actual?
Aquesta ubicació actual, si no recordo malament, és del 82, o sigui que fa 29 anys són.
Mm-hmm.
Exacte.
Molt bé. Un dels temes dels quals es va parlar més a l'hora d'aprovar el projecte va ser el de l'aparcament.
Sí.
Donat que s'havia rebutjat la construcció d'un aparcament soterrani a la zona.
Sí.
Vostès pensen que seran suficients les places d'aparcament que es construiran?
Sí. Sí, perquè hi ha a l'entorn i hi ha d'allò, vull dir, no hi ha cap problema. A més, és que a més aquí doncs hi ha molts problemes aquí a la banda del riu, que són els problemes que ja es van remenar, vull dir, són terrenys que estan a prop del riu, llavors hi ha una situació de capa freàtica és molt important, no es... Home, gratar sí que es pot gratar avall, no? Però, bueno, vam calcular i vam dir, i vam pensar, doncs, que ja teníem prou capacitat, vull dir que aleshores, doncs, no calia.
Els agrada aquesta ubicació allà en un polígon industrial?
Sí.
Pensen que és adequada?
Home, a veure una cosa, si, en primer lloc, ens agrada. Uh-huh. En primer lloc, ens agrada. I en segon lloc, doncs, també hem de pensar que aquí a Ripollet doncs no disposem de gaires coses com per poder triar i remenar. Amb la qual cosa, doncs, aquí, doncs, primer ja dic que estem molt bé, i segona, doncs, dius, bueno, doncs, és l'únic que hi ha.
En aquestes instal·lacions es donaran servei només a famílies de Ripollet o...?
No.
No,
el servei de tanatori es dona a tothom que el demani, independentment que visquin o no visquin a Ripollet.
Mm-hmm. I normalment ja l'utilitza molta gent de fora de la nostra població?
O algun de Montcada, que és per proximitat, diguem-ne, no? Perquè clar, Montcada és que tenim Marrempinyo i tot això està aquí a tirar pedra, vull dir que no, si ho volen fer servir, doncs no hi ha cap problema, però sí es fa servir. No en general, vull dir, per exemple, ara aquí a Ripollet doncs sí que venen gent de Cerdanyola, que és el lloc on hi ha, però llavors allà a Ripollet ja serà d'una altra manera, la gent de Cerdanyola ja no hi voldrà accedir allà, suposo.
Mm-hmm. Parlàvem de 14-15 mesos d'execució.
Sí.
Més o menys quan preveuen que entrarà en funcionament el nou tanatori?
A veure, fem números. Si nosaltres contem doncs que el 29 d'aquest mes fa 3 mesos ja que es havia d'haver començat, no, que es va començar el pla, Doncs el febrer de l'any vinent farà 12, el febrer, home, jo calculo que el març, calculem com és de març, si no hi ha enrenous pel mig, puguem obrir, almenys és el nostre desig i la nostra esperança, perquè clar, això a nosaltres també ens interessa que quan més aviat acabi, millor.
Mm-hmm. Març 2013. I preveuen ampliar plantilla, el fet d'ampliar instal·lacions els farà també haver de contractar personal?
No ho hem remenat, però és possible que sí, com és possible que no. Vull dir, tenim personal aquí que va pivotant d'un tanatori a l'altre, però és una cosa que no hem valorat, que ho farem en el seu temps. I bueno, doncs igual d'aquí de 2 mesos doncs comencem a remenallar, perquè tampoc és qüestió d'aquí al mes de gener de l'any vinent doncs comencem a pensar si hem de menester algú per ser en el tanatori, doncs tampoc és això.
Imaginem que alguna vegada no li han fet sempre la mateixa broma, que en aquest sector no hi ha crisi.
Bueno, diguem-ne que cadascú la pateix d'una manera o d'una altra. Nosaltres això també la patim, vull dir, perquè no s'ha de deixar de pensar doncs que aquí doncs hi ha unes ventes. Sí que l'article doncs és, diguem-ho d'aquesta manera, doncs és així, però nosaltres venem, llavors clar, la gent afortunadament ens hem adonat compte doncs que s'ha d'estalviar molt, i més ara.
Mm-hmm. En quin sentit?
En tots, vull dir, perquè ara la gent en comptes de gastar amb una corona doncs gasta en un centro, en comptes de posar-ne 2 corones posa un centro, i clar, tot això redueix les ventes. Què vol dir? Que els gastos són els mateixos però les ventes menys.
Mm-hmm. Bueno, doncs suposo que, com dèiem, aquesta broma li faran, però cadascú té la seva realitat, no?
No, bueno, la broma és aquesta, suposo que exacte és el que diu, que cadascú té la seva, vull dir, nosaltres ja dius, bueno, és una broma, però que tampoc incidim molt en aquesta broma.
Doncs el que sí que esperem és que el març de l'any vinent es pugui posar en funcionament aquest nou tanatori, unes instal·lacions, com dèiem, llargament reivindicades, i agraïm moltíssim al senyor Francesc Fernández, gerent de l'empresa adjudicatària, que ens hagi atès avui a l'Info.
Tot un plaer, moltes gràcies.
Gràcies,
a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I parlem ara dels aspectes més culturals i d'oci d'aquest cap de setmana i d'aquesta setmana a Ripollet. El passat 6 de febrer es van celebrar les eleccions per escollir els representants a les entitats culturals, juvenils, veïnals i esportives que han de formar part de la nova comissió de Festa Major del Patronat Municipal de Cultura. El patronat s'ha mostrat molt satisfet per la participació que s'ha produït tant a nivell de presentació de candidatures per part de les entitats del municipi com per l'assistència a les eleccions.
Pel que fa a les candidatures, es van presentar 9 entitats culturals, 3 juvenils, 1 veïnal i 2 esportives. Els representants escollits per les entitats culturals han estat Fidela Martínez, de l'Associació Amics del Vall, Alba de Castro, de Diables de Ripollet, Ricardo Domínguez, de Trabucaires de Ripollet i Maria Josefa Boyero, de Ripollet Sardanista. El representant de les entitats juvenils serà novament Jaime Villén, de l'Associació Ripollet Rock, i José Luis Suárez, de l'Associació de Veïns de Maragall, també repetiran el càrrec com a representant de les entitats veïnals. Finalment, en el cas de les entitats esportives, es farà un mandat compartit entre Fernando Moya, del Club Tenis Ripollet, i Xavier Vilassaró, del Club d'Escac Ripollet, donat que va haver-hi un empat. D'altra banda, el Consell d'Administració del 14 de febrer també es va aprovar les 2 candidatures dels representants a títol individual d'entre els 2 ciutadans que s'han presentat, Abel Carot i David Martínez. Finalment, la representació política anirà a càrrec de Maria Ruiz, del COP Compromís per Ripollet, i Gemma Edo, de Convergència i Unió. El patronat té previst constituir i reunir en breu a la nova comissió de Festa Major per tal de començar a treballar per la festa del 2012.
I com hem dit a l'inici d'aquest informatiu, la Rua de Carnaval del passat dissabte 18 de febrer va ser tot un èxit de participació, tant en comparses com de públic. Centenars de persones es van aplegar durant tot el seu recorregut per gaudir de la comitiva. Clàssics com disfresses de cantants famosos, reproduccions de pel·lícules com Gris o Sister Act, o d'altres tan originals com Nines Barbie, amb caixa i tot, van ser alguns dels temes que es van poder veure. A més, la Rua va comptar també amb la participació dels Diables i les Bruixes de Ripollet, que encapçalaven la desfilada.
La programació dels actes per celebrar el Carnaval s'iniciava el passat divendres, dia 17, amb un pavelló d'esports municipal ple a gom a gom per celebrar el Carnaval infantil. Música, ball i disfresses en un ambient festiu van caracteritzar la jornada destinada als més petits, que destaca per l'èxit de participació. La regidora de Cultura, Rosa Maria Martín, ha valorat molt positivament tots els actes del Carnaval.
Durante estos días de carnaval hemos tenido el carnaval infantil que se llevó a cabo el viernes por la tarde con un lleno absoluto del pabellón. Yo creo que es un carnaval que ya pues tiene cierta solera y que todos los padres y todos los niños están esperando con cierta gracia, y la verdad es que fue muy bien. Por otro lado, la rúa de carnaval de este año ha sido con una participación mucho mayor que el año pasado, con un mayor número de participantes, lo cual es de agradecer, teniendo en cuenta los tiempos que corren y teniendo en cuenta que además hemos tenido que bajar la aportación que dábamos a los participantes. Por lo tanto, yo creo que es doblemente de agradecer la participación.
Tot i l'eliminació del concurs de disfresses, la participació dels ciutadans ha estat molt superior a l'edició passada. Martín assegurava als micròfons de Ripollet Ràdio que ha estat una decisió consensuada amb les entitats.
Sí, la verdad es que de todas maneras todos los cambios que se han producido en Carnaval durante este año fueron cambios que también se han pactado un poco con las comparsas. Entonces, las comparsas tienen sus prioridades y, el tema del concurso, la verdad es que en los últimos tiempos ya había llegado a unos extremos que las comparsas muchas no se sentían muy cómodas, y la verdad es que no ha habido ningún problema. Yo creo que la gente lo que quiere es disfrutar, salir a la calle, lucir el trabajo que llevan a cabo durante mucho tiempo, y la verdad es que yo creo que no se ha echado de menos el tema de quién ganaba y quién no ganaba.
A la nit va ser el torn de la Marxa Jove, una activitat pel jove celebrada també al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus i organitzada per la Regidoria de Joventut i Ciutadania. Uns 500 joves van assistir al ball, que va comptar amb un dinamitzador i un DJ. Els guanyadors del concurs de disfresses, escollits per votació popular, van endur-se una videoconsola, un DVD portàtil i un MP4, corresponents al primer, segon i tercer premi, respectivament lliurats pel regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez.
Dimarts va ser el torn del Casal d'Avis, que va celebrar la seva festa de carnaval i el concurs de disfresses. Un nombrós públic va participar del ball i del concurs en un ambient animat i de disbauxa.
Després de la desfilada de totes les comparses i grups individuals, els assistents van gaudir d'una estona de ball amb música en directe. Dimecres 22 de febrer es va posar el punt i final a les activitats del carnaval amb la sardinada popular a càrrec del Setrill. Ramon Costa, president del Setrill, ens explicava on neix aquesta tradició.
Ve del d'abans, que es feia... Igual que es feia el dijous gras, que era el de la truita, però es feia el de l'enterrament de la sardina, que era el dimecres de cendra, que és avui. Llavors ve de tot el procés religiós de el que seria l'entrada a Quaresma. Aquest any en tenim 78 quilos. Vull dir, una sardina gran, i normalment, depèn del pressupost, vull dir, o 80, 90, hem arribat a 110, depèn. I ara, com els pressupostos estan ajustats, hem pogut pujar-se a 78, en teníem 72, però al final hem vist que ens quedava diners per uns quants més i hem fet 78.
Com sempre, desenes de persones es van acostar al pati del Centre Cultural per degustar un parell de sardines amb pa amb tomàquet i salsa d'all i julivert.
I parlem ara de música. Aquest vespre l'Associació d'Espectadors organitza una nova sessió de les Nits de Música. La sarsuela torna a ser el tema escollit per l'entitat per amenitzar una vetllada que començarà a les 8 del vespre al Centre Cultural.
Ángel Esteve i Rafael López seran els encarregats de dirigir el visionat de Katiuska, la mujer russa, una sarsuela de Pablo Sorozábal escrita l'any 1931. La sessió és totalment gratuïta.
I aquesta nit l'Associació d'Espectadors té una altra proposta musical, en aquest cas sobre el món de l'òpera al Teatre Auditori, a partir de les 10 de la nit amb Brava Victòria. Es tracta d'un documental dirigit per la periodista Maria Gorga sobre la soprano Victòria dels Àngels.
Brava Victòria fa un repàs de la trajectòria artística de Victòria dels Àngels, nascuda a Barcelona l'any 1923 i que va morir l'any 2005. La soprano va ser una de les veus més estel·lars de la segona meitat del segle XX. La periodista Maria Gorgas, que ha creat i dirigit el documental, explicava ahir al programa Des de l'Àtico de Ripollet Ràdio com neix aquest projecte.
Quan ella va morir l'any 2005, de fet, un parell de mesos abans, doncs jo vaig començar a fer una recerca. Jo estava a Informatius, a TV3, a la secció de Cultura, vaig començar a fer una recerca d'imatges d'ella, no? Aleshores vaig veure que, la veritat és que hi havia molt poca cosa, no? I parlant amb l'Helena Mora, que també surt al documental, que és la presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels, li vaig dir, mira, és que estic mirant l'arxiu i veig que hi ha molt poques coses, tal. I em va dir, ostres, és que ara estem molt enfeinats i tot plegat és complicat, però en algun lloc sabem que hi ha unes pel·lícules, no? I això em va quedar a mi com... em va quedar totalment gravat, no? Llavors ella va morir al gener i al cap d'un any, al gener del 2006, es va presentar a la Fundació. Es va presentar, en societat. Mm. I clar, jo vaig fer una notícia, pels a les notícies, però vaig pensar, ostres, m'haurien anat bé aquestes imatges noves, perquè hauré de tornar a posar les mateixes, no? I també els vaig trucar a la Fundació. Jo els vaig anar perseguint durant dos anys, més o menys, no? I al final, doncs, aquestes pel·lícules estaven en un magatzem, etc. I clar, jo no les havia vist, però jo intuïa que el material podia estar bé. A partir d'aquí vaig fer una proposta i així va ser com... És a dir, jo pensava, d'altra part, que era com, entre cometes, injust que una figura de la seva transcendència, de les seves característiques i de la seva importància, doncs no tingués ni un documental ni un reportatge de mitja hora, m'entens? I bé, va ser d'aquesta forma.
Gorgas ha defugit de fer una biografia convencional en aquest documental amb l'objectiu de reflectir la personalitat i la filosofia de la vida de l'artista.
Vaig pensar, no vull fer una cosa d'aquelles típiques. Va néixer a Barcelona el 1923, sí. I que el documental acabés que ella es moria, perquè hi havia una qüestió de concepte que jo tenia molt clara, i és que justament aquesta filosofia d'aquesta frase que tu has llegit al principi és una mica l'herència que té també la Fundació i les idees que té la Fundació al voltant de la gent jove que comença, que donen unes beques per ajudar-los, etc. No? Vaig dir, no, ha de ser un final obert i un final que miri al futur, no? I aleshores va ser quan vaig començar, doncs, a, no sé, diguem-ho així, a pensar una estructura que no fos cronològica. Per tant, no sembla, com dius tu, no sembla una biografia convencional.
El documental està realitzat a partir de les pel·lícules que la mateixa Victòria dels Àngels havia filmat al llarg de la seva vida. Maria Gorgas parlava així de la soprano catalana.
Una de les seves màximes, i de fet la seva principal línia d'enfrontar-se doncs, amb la vida artística, en aquest cas amb l'experiència de cantar, era el rigor màxim. Mm-hmm. I ho va fer sempre, des que va començar fins que va deixar de cantar, no? I ella, com més gran es va fer, més oberta, més treballava amb gent jove i més entenia, no? Tot i que bé, hi havia uns paràmetres que ella no transigia, no? Per exemple, tenia molta mania als grans shows tipus els tres tenors, no? I els cantants d'òpera que feien espectacles amb micròfon, no? Sí. Això, clar, d'això no la podies convèncer de cap manera. Però, curiosament, doncs, actitud com aquesta van ser una constant, sí, sí.
L'acte, que començarà a les 10 de la nit al Teatre Auditori, és totalment gratuït i comptarà amb la presència de la periodista, qui intervindrà un cop s'hagi visionat el documental.
I una altra proposta per aquest cap de setmana. Aquest diumenge el Centre d'Interpretació del Patrimoni acull un nou taller del cicle Juga amb la Història. En aquesta ocasió, la temàtica de l'activitat estarà relacionada amb la prehistòria.
Des de l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura ens ofereixen la possibilitat d'aprendre com es feien les joies durant la prehistòria. Així, els nens i nenes que hi participin treballaran al metall per conèixer com portaven les joies els primers homes de la Terra. L'activitat, que començarà a les 12 del migdia, té un cost de 3 euros.
El 91.3 Info.
El mes de març, el millor art contemporani envairà les dues sales d'exposicions al Centre Cultural amb Art Class. Es tracta d'una mostra produïda per l'Espai d'Art Contemporani Art Públic, col·lecció Vial Torrents de Cornellà de Llobregat. Aquesta setmana han començat les sessions, fruit de les quals s'escolliran les obres que s'hi exhibiran a partir del 12 de març. Per parlar-ne, ens acompanya Lluís Torrents, director d'Art Públic. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Senyor Torrents, quin és l'objectiu d'aquestes sessions prèvies a l'exposició?
Bueno, nosaltres, com a projecte que tenim, ens interessa molt el que és la introducció de l'art contemporani dintre del que és el currículum escolar i apropar tot el que és el tema més creatiu, tant als diferents col·lectius, sigui adults, joves i nens. A partir d'aquesta premissa, nosaltres vam presentar junt a l'Ajuntament de Ripollet, a la Paqui Dorado, que és la tècnica de cultura, una proposta de poder fer aquest projecte el que és el municipi. Bàsicament, el que es tracta és de treballar amb els nens i amb els adults, en dos vessants diferents. Amb els nens és a partir de la nostra col·lecció, els presentem unes imatges, ells decideixen quines són les imatges que més els agrada sense dir-los quins són els autors, i a partir d'aquí ell, a partir de la selecció que fan, les obres entren a l'aula i comencem a treballar a partir de comentaris i interpretacions que ells anan fent. Com acabem això? Amb una exposició on estaran els originals i les interpretacions dels nens. En quant al tema dels adults, varia. Jo, amb la meva experiència com a comissari, el que he plantejat és, jo els dono unes nocions de com jo treballo com a comissari, i amb comissaris treballem tot d'una manera diferent. Jo plantejo les fórmules i els problemes que em plantejo a l'hora de preparar una exposició, i són ells els que, a partir de la col·lecció, decideixen quines obres i buscar un perquè, on hi ha un escrit, hi ha tot una explicació de l'exposició.
De tota manera, en aquest cas parlem de persones, tant els adults com els infants, amb una certa formació artística, podríem dir, no?
No és necessària. El que passa que els nens estan en uns tallers, concretament amb aquest projecte que estem fent ara mateix, estan en un taller de plàstica amb el professor Antonio, i llavors ells ja tenen una trajectòria en quant al treball més plàstic, igual que el que fan a l'escola. En quant als adults, no necessàriament, simplement que els agradi el tema de l'art i tinguin aquesta inquietud de veure com es fa i voler ser els protagonistes, un dels protagonistes de l'exposició. Estan les obres i després estan les persones que decideixen quines obres van.
Si no m'equivoco, n'heu fet ja un parell de sessions?
Sí, ja portem una setmaneta treballant.
I com han anat aquestes sessions?
Pues jo estic molt content. Al principi, amb el tema de la gent dels adults, hi havia aquella cosa, aquella incertesa, no?, de què és el que els hi demanaré, no? Tenien aquella por perquè deien, bueno, és que nosaltres no venim del món de l'art, ens agrada, però no en tenim ni idea, no?, aquest concepte de no tindre ni idea. Però jo crec que tot el món té una miqueta d'idea quan ja decideix si una obra li agrada o no, sense saber qui és. I estem acostumats. El que passa és que no tenim la mirada, no tenim treballada la mirada i no li dediquem el temps suficient per observar una obra, per mirar-la, no? Que és una de les coses que també intentem que la gent que participi dintre d'aquests tallers s'acostumi a això, a educar la seva mirada per trobar-li sensacions, a veure què expressa, que sentiments que els vol transmetre l'artista.
I d'aquestes sessions en sortirà algun material que acompanyarà la mostra o no?
Amb el tema dels nens, sí. Amb el tema dels nens, sortiran sempre coses, perquè amb el tema dels nens sortiran aquestes interpretacions que ells faran al taller, a partir de les obres i les explicacions que l'Antonio i jo els donarem, i amb el tema dels adults sortirà tot un treball molt més performàtic en el sentit de tot aquest treball de procés que hi ha abans d'una exposició. Nosaltres partim de que l'exposició és la part més terminal, no? És a dir, és quan ja està l'obra, tu arribes a una sala i la veus muntada, i tot el procés que hi ha previ, que la gent no ho sap, és el que estem treballant. Llavors, això, aquest procés, també estarà dintre de l'exposició, perquè el vegin una miqueta com s'ha treballat, i els escrits i tots aquests comentaris que enriqueixen molt tot el projecte.
I parlem ja de l'exposició. Quin nombre d'obres, quin tipus d'obres podrem veure en aquesta mostra a partir del 12 de març?
Pues això és una incògnita, perquè estem treballant. Llavors, jo no t'ho puc dir que quines obres entraran o no entraran, perquè és una decisió que estem ara finalitzant. El dilluns ja tindrem molt clar, per exemple, amb el tema dels adults, ja tenim clar quin és el fil conductor per a l'hora de decidir les obres. Ara les hem de seleccionar i començar a treballar, i en quant amb els nens començarem a treballar les obres que ja han seleccionat, no? Us puc un adelanto seria que hi haurà un Picasso, hi haurà un Max Ernst, hi haurà Pere Jaume, Fuix, hi haurà aquests artistes que els propis nens han seleccionat per poder tirar endavant la seva interpretació. A més d'aquestes originals estaran els treballs dels nens, per veure com han interpretat, quin sentiment han tingut, què els ha passat l'artista, i ells ho han transmès ara en una obra.
Perquè, senyor Torrents, per fer-nos una idea, com és el fons artístic d'art públic?
Pues el fons artístic és molt divers, entre pintura, escultura, obra gràfica, llibre d'artista, fotografia, videoart, cartells. Estem parlant d'unes 800-900 obres.
Déu-n'hi-do. I d'aquestes, suposo que ja han fet una mena de preselecció, no?
Hem fet una preselecció, sí, clar. Sí, amb l'experiència que tenim amb altres escoles hem fet una preselecció i hem presentat un interactiu on hi ha força imatges per poder decidir, perquè quan a vegades o si presentes les 800, el nostre servei pot decidir una o dues, però molt difícil quan hi ha molt. Llavors, si fa una selecció més o menys, a millor d'un mateix artista, a millor en tenim més d'una, doncs presentem només una. Si cal, podem presentar les dues. Depèn de la dinàmica que tingui el grup. Però, si hi ha una selecció, que hem fet una selecció d'unes d'unes 100 obres.
Doncs en continuarem parlant d'aquest tema, sobretot ens veiem el 12 de març, que s'inaugura la mostra, que estarà exposada al Centre Cultural fins al 29 d'abril. Senyor Lluís Torrents, director d'Art Públic, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
El temps.
I ràpidament, abans d'acabar, mirem el temps que ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El canvi més destacat que tindrem en la previsió meteorològica per aquest cap de setmana és l'augment de les temperatures. Serà un augment moderat d'uns quants graus, però es farà notar, ja que les temperatures, especialment durant el matí, serà molt agradable perquè el sol també ens acompanyarà en els propers dies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 24 de febrer de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.